camins.
Mentre estan a la seu de Junts, mentre esperem que comenci aquesta roda de premsa tan esperada, ara us donarem detalls, han arribat un grup de mariachis disposats a cantar La Cucaracha. Qui els ha enviat? No ho sé, no se sap. Però sí que sé que la Caselles ja havia marxat d'allà, estava fent una pausa. Casualitat? No lo creo. Les teories de la conspiració al camins. Bona vesprada d'aquest dijous 27 de setembre del 2022. Abans que res, us informo. Estem esperant aquesta roda de premsa que s'ha anunciat per part de Junts. Sabeu que porten tot el dia reunit amb la seva executiva, doncs decidint quin moviment fan de cara a continuar o no en el govern, si demanen opinió als seus militants, quines decisions prenen, també després de la destitució, el cessament ahir a la nit per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, del seu vicepresident Jordi Puigneró, que, com sabeu, forma part d'aquesta coalició Junts per Catalunya i forma govern amb Esquerra. Doncs estarem pendents en aquest programa, el directe mana, i passi el que passi, punxarem la senyal, connectarem, escoltarem les primeres reaccions des d'allà, també ben acompanyats per Pere Juventí Balcells i Carla Buigas. Això és la ràdio en directe, però això és Camins i tenim altres coses. És el dia 1 després de les connexions amb el Palau, Sainete, en directe al Camins, ahir també amb la nostra redactora de política, la Caselles, que mola molt això de les connexions. Ens sentim importants aquí a la Macedònia quan succeeix. Dia 1 també després del gran Àngel Miret, que dona gust, i de la Laura Apolo Dalfó i els seus insults en directe cap a la meva persona, cosa que s'està posant, aquí el tenim, molt de moda. La Paula, bueno, La Paula, ho accepto tot de la Paula. Si voleu recuperar aquesta cosa radiofònica que fem a les 8, podeu trobar-ho tot a les nostres xarxes socials, compte de Twitter, @CaminsEstel, Instagram, CaminsEstel, tot pilotat per la Maria José Mendoza. També ens podeu escoltar allà en directe. Avui dijous, molt pendents del directe, de l'actualitat política, però també tenim barreja de temes, la Macedònia, anirem cap a Tarragona, cap a Girona, us presentarem Projecte Solidari amb tu, de l'associació Kilòmetre Zero. A més, hem quedat amb Joan Carles Osuna, que porta endavant un projecte pictòric a la parròquia d'Hostalric, molt interessant. Ens la presentarà, si tenim temps. Això tot depèn una mica de Junts per Catalunya i aquesta roda de premsa. I a la part final del programa, també agafat en pinces, Salvatore Dei, que ens portarà la seva versió d'Economia en Valors per gentilesa de la Fundació La Caixa. Des d'ara i fins les 9, la ràdio nocturna de la casa a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camín.
10 minuts que passen clavadíssims de les 8 de la vesprada. Marina Claverías, bona vesprada.
Bona vesprada.
Escolta, Maria, primer que res, que sàpigues que estem aquí en la ràdio en directe i estem pendents una mica d'aquesta compareixença de Junts per Catalunya per veure què passa. Per tant, aquesta entrevista la començarem, però estem a expenses de l'actualitat. Marina, jo et demano la teva comprensió, segur que la tens.
Sí, tant, cap problema.
Fantàstic. A veure, feu una tasca espectacular a Tarragona amb un col·lectiu que ho necessita. Ens ho explicaràs una mica ara mateix, veritat?
Sí, nosaltres gestionem projectes de mentoria social on vinculem a persones de la societat civil que fan de persones voluntàries, mentores d'infants, adolescents i joves que acaben d'arribar al territori o es troben en una situació de vulnerabilitat. Uh-huh. Llavors tenim diferents programes.
Doncs ara entrem una mica més en profunditat.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Ahir rebíem la visita d'Àngel Miret i en aquest programa ell m'ha comentat més d'una vegada que enmig de tants mals, de tantes notícies fosques, preocupants, també hi ha llum, que són les persones que es posen en marxa per donar la vida, per ajudar, per fer-hi el bé. Podríem dir-lo així. Doncs tenim a l'altre costat del fil telefònic i ja l'hem saludada justament una d'aquestes persones i volem que des de Tarragona ens arribin aquestes bones vibracions. La Marina és directora, Marina Claverías, és directora de l'associació Kilòmetre Zero. Us la podria presentar jo, però li demanaré a ella. Maria, què és l'associació Kilòmetre Zero? Quina història té? Quin és el seu sentit? Ens la presentes una mica, si us plau?
I tant. Nosaltres som una entitat d'acció social molt arrelada al territori de Tarragona, que va néixer l'any 2013 perquè diferents persones amb inquietuds socials, eren tot dones, que treballaven al sector social veien, no?, que es podia fer una alternativa de projectes, no?, comunitaris, de projectes on impliquéssim a la ciutadania, diferents al que en aquell moment s'estaven fent. I en allí vam investigar, no?, sobre quins projectes existien arreu d'Europa i altres llocs de Catalunya, i ens vam trobar amb el projecte Rossinyol, que és un projecte d'acompanyament a infants que acaben d'arribar al territori,
sí,
per estudiants universitaris o estudiants de grau superior, que els hi fan un acompanyament durant tot un curs escolar per fer activitats de tipus de lleure, d'oci, i comparteixen un dia a la setmana amb aquests infants. Llavors, des de l'entitat posem en contacte aquestes persones.
Molt interessant el tema de que siguin persones tan joves, tu ens ho deies, no?, universitaris, persones que encara estan estudiant, els que fan aquest acompanyament també als joves, perquè sí que és cert que molt del voluntariat que es fa a Catalunya, això són les dades, doncs són persones més aviat grans. En aquest cas, vosaltres, doncs, poseu en contacte joves amb joves, eh?
Exacte, sí. El que pretenem precisament és que l'estudiantat universitari o l'estudiantat que estudia cicles formatius de grau superior s'impliqui també, no?, al canvi social, a la transformació, i vegi, conegui altres realitats, no? Sí que és veritat que acompanyen infants, no de la seva edat, però bueno, és la manera d'apropar-se, no?
Marina, deixem una mica en espera. Ara Ferran Capdevila parla amb tu. Segurament després, si tenim temps, recuperarem la conversa, que ens interessa moltíssim. Et demano també disculpes perquè havíem quedat amb tu, però l'actualitat mana. Per tant, anem cap a la seu de Junts per Catalunya. Gràcies, Marina. A veure si podem continuar després.
Gràcies.
Anem cap a la seu de Junts per Catalunya, perquè ara mateix tenim Jordi Turull, secretari general, començant aquesta roda de premsa.
Tots i cadascun dels membres de l'executiva. I han intervingut de manera, si em permeten, molt honesta, de manera molt sincera, de manera molt determinada, moguts cadascú pel que entenen que és el millor pel país, per la gent i pel procés d'independència de Catalunya, i com nosaltres des de Junts per Catalunya podem ser més útils. Jo els he de manifestar l'orgull de formar part d'aquesta organització, l'orgull de veure com el que ens mou és justament això, ser un instrument útil al servei de la gent del país i del procés de poder culminar el que vàrem votar i guanyar l'1 d'octubre. És evident que el primer que ha fet l'executiva i en totes les intervencions és expressar el suport unànim al vicepresident Jordi Puigneró per la seva tasca que ha dut a terme durant tot aquest temps al govern amb solvència, amb lleialtat i també amb ambició. Què és el que hem aprovat a Junts per Catalunya avui? Ho hem fet per unanimitat. Ho hem fet per unanimitat. I hi han dos grans acords. Un l'explicaré jo i l'altre l'explicarà la presidenta Borràs. Nosaltres farem arribar al president Aragonès la nostra proposta de concrecions, garanties i terminis per fer complir l'acord del govern en aquells tres punts que per nosaltres són capdals per avançar cap a la independència de Catalunya, que és la unitat estratègica de totes les forces i entitats independentistes, la negociació sobre amnistia i autodeterminació i el que és la coordinació del que és l'acció de govern de Catalunya amb tots els temes i assumptes que es tracten al Congrés i al Senat a Madrid. El president va dir que volia que prenguéssim una decisió ràpida. Nosaltres també la volem posar ràpida. I nosaltres d'aquí a diumenge al vespre no tenim altra feina que intentar veure si som capaços de posar-nos d'acord amb això. Nosaltres li farem arribar al president això i a partir d'aquí ens posem a la disposició per intentar veure si és possible aquest acord. Ja els hi avanço que si vostès em pregunten quines són les condicions, les garanties, els terminis, no els hi direm, perquè com vols negociar i ho vols fer bé, el que no pots fer és que a la persona que li fas arribar això se n'assabenti pels mitjans de comunicació. No ens sembla que sigui el millor estil. I a partir del que passi aquest cap de setmana, no és un ultimàtum, sinó que agafem la seva voluntat, però també la nostra, de que les decisions, justament pensant en la gent, pensant en les institucions, doncs que sigui ben ràpida. No tenim altra feina i dedicarem les hores que facin falta. Per tant, nosaltres, l'acord que hem pres per unanimitat és fer-li arribar al president de la Generalitat doncs això que nosaltres li vàrem demanar en el debat de política general, que hi haguessin aquestes concrecions, aquestes garanties i aquests terminis. I demanem que, igual que nosaltres, doncs avui ens hem mogut en les nostres opinions i en l'acord que hem pres, pensant en la gent, pensant en el país i pensant com avancem decididament cap a la independència de Catalunya, que s'imposi el sentit de transcendència i que veiem si som capaços, això, amb totes les garanties, de complir un acord que, si es compleix tal com es va acordar en el seu moment, és positiu per avançar en aquesta línia. I a partir d'aquí, en funció del que acabi doncs, aquest cap de setmana, doncs a partir d'aquí hem pres també un altre acord que ara l'explicarà la presidenta Borràs.
Gràcies, Jordi. Doncs efectivament a Junts per Catalunya tenim un màxim respecte per tots i cadascun dels nostres afiliats, que són els que prenen les decisions transcendents, i això és el que tindrà lloc els propers dies 6 i 7 d'octubre. La continuïtat de Junts per Catalunya al govern de la Generalitat tindrà lloc amb una consulta que es durà a terme els propers dies 6 i 7 d'octubre. Dilluns vinent, l'executiva es tornarà a reunir i en aquesta reunió de l'executiva, després d'aquesta negociació amb el president Aragonès, formularem també el text de la pregunta. Per tant, aquesta és la llarga, intensa i profitosa feina que hem estat fent a l'executiva d'avui. Aquests acords presos per unanimitat, com ha explicat el secretari general, respecte d'aquesta concreció i garanties pel compliment de l'acord de govern. I com vam anunciar en la nostra ponència política, votada d'una manera pràcticament per unanimitat per la nostra militància, pels nostres afiliats, la continuïtat al govern de Junts serà convocada dilluns perquè tingui lloc la votació els propers dies 6 i 7 d'octubre. Moltes gràcies i estem a disposició.
Doncs ara comença una mica la compareixença de premsa, però tenim aquests dos anuncis. El primer que ha fet Jordi Turull, que és una sèrie de negociacions secretes, en principi, no vol revelar-les a la premsa, pensa que és més elegant dir-li directament al president de la Generalitat. No sabem aquí què plantejarà, i a partir d'aquestes negociacions fer aquesta consulta. Proper dilluns i proper dimarts, 6 i 7 d'octubre, consulta a la militància de Junts per Catalunya amb una pregunta concreta que s'ha de definir per decidir, entre tots, plegar si continuen o no en el govern. 8 hores, espera, per aquestes dues conclusions.
8 hores de reunió, moltíssima atenció aquí a la seu de Junts.
Resumides
a redacció.
En 2 minuts, espera.
I, sí, resumides en 2 minuts, per tant, el govern de Catalunya en principi segueix endavant, no han decidit sortir del govern aquests consellers de Junts, i amb això, com deies, Rafa, aquests dos grans punts que han acordat. Un és fer arribar un document al president de la Generalitat amb concrecions i garanties per fer la independència. Segons comentava Jordi Turull, doncs han pres aquesta decisió pensant en la gent, en el país i en com implementar la independència. I un segon acord que és que, doncs, precisament, decidiran els militants el dia 6 i 7 d'octubre si continuen o no al govern de la Generalitat. Per tant, dia intens que hi ha hagut avui a la política catalana, que acaben doncs, amb aquesta compareixença. Doncs no, surten del govern, es dona un marge de fins a 72 hores per seguir negociant amb Esquerra Republicana doncs, i amb el president tot el que pugui doncs, derivar de tota aquesta crisi de govern, la més important que han tingut fins ara. Junts per Catalunya consultarà la seva militància 6 i 7 d'octubre doncs, tots aquests acords de govern amb els que puguin arribar. I després també comentar doncs, això, no? Que estem enmig d'un debat de política general. Demà,
que està pausat, de
moment. Exacte, està pausat. Demà divendres veurem com actuen tots aquests actors polítics en el si del debat del Parlament. Tocarà mullar-se, tocarà votar coses, veurem doncs, si aquesta trencadissa també entenc que es farà palpable demà en un debat que serà interessant de seguir per veure com avança tot plegat.
Perquè això és com un joc de pilota basca. Uns tiren cap a la paret, torna la pilota, a veure com rebota, i cadascú diu la seva i fa els seus càlculs.
Exacte. Doncs de moment, és... també Junts, que està ferit, no?, per aquesta destitució del vicepresident Puigneró, veurem també...
Clar, ha estat clau, s'han sentit, evidentment. Ha estat
clau, ha dit, doncs, això, no?, amb un suport unànim de tots els membres de Junts el vicepresident.
Decisions unànims.
Per tant, entenc que està ferit i veurem com avança tot plegat, Rafa.
Veurem com avança tot plegat. De moment, si pensàveu que avui arribarem a alguna conclusió, doncs no, amics, no arribem a cap conclusió. Continua el serial a Netflix, el Netflix català, que té més acció que el propi Netflix. Per tant, tenim dies per endavant per continuar donant-li voltes a totes aquestes qüestions, si tindrem governs, si tindrem eleccions, si els partits doncs arribaran a algunes conclusions o no, doncs estarem ben atents. De moment, el que ha passat avui és això, una reunió de 8 hores per arribar a aquestes dues conclusions que, bé, no em semblen tan complicades d'alcançar, sincerament. Pere.
Gràcies a vosaltres, perquè pensava que anava gràcies, dic gràcies a vosaltres per aquest espai. I sobretot, a Rafa, insistir, que dius junts, que no és un ultimàtum que es donen fins diumenge perquè ara un és concret i els objectius.
És veritat. Aquí
no és un ultimàtum, sinó...
Sí, sí.
Tant, està... Suposo que amb una rebaixa de tensió en aquest instant...
Estan oberts.
Tan complicat.
Però bé, jo no crec que la tensió es rebaixi massa, Pere. Digue'm visionari.
Està complicada la cosa. Nosaltres, des dels serveis informatius d'aquesta casa, us ho anirem explicant en aquestes hores que ara venen per endavant.
I des d'aquí una salutació a Judit Casellas, que té per endavant doncs, dies d'acampada, doncs sí. A les diferents seus dels partits, al Palau de la Generalitat, etcètera, etcètera. Pere, mil gràcies.
A vosaltres.
Vint-i-tres minuts que passen de les 8 de la vesprada. La compareixença continua amb les preguntes dels periodistes. Tindrem a les 9 de la nit també un puntual resum, també en els butlletins en aquesta casa. Demà el Pol Marçà a les 8 del matí posarà en solfa tot el que està passant, també amb els seus tertulians. Tota la informació puntual aquí a Radio Estel, també a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres, que després de fer aquesta incursió en la política catalana, farem una petita pausa, anem cap a la publicitat i retornarem al tema que teníem entre mans, que és molt interessant, probablement a molts de vosaltres us sembla més interessant que tota la resta de coses, que és l'acció social tan necessària al nostre país. Petita pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4. Camins.
No heu respost a una pregunta interessant?
Perquè m'ha saltat.
Has anat directament a les...
No, cap problema.
Som un equip jove, dinàmic i...
Som en primera persona.
Amb Rafa Sanahuja.
Que cabra.
I altres persones que expliquen coses.
Quatre minuts i mig, arribarem a 9:15. Estàvem parlant amb la Marina, que és la directora de l'associació Quilòmetre Zero. Marina, continues aquí amb nosaltres, veritat?
Sí.
Escolta, doncs, abans que res, la ràdio en directe és que té aquestes coses que de vegades dius, em sap greu, però clar, has d'estar una mica al cas de l'actualitat. Abans que res, t'he de demanar dobles disculpes. Primer, perquè Junts per Catalunya ens ha rebentat aquesta entrevista, ara la continuarem, eh? I llueve sobre mojado, perquè ahir ja teníem contactada, però també el temps ens va descontrolar i no vas poder entrar. Per tant, infinites gràcies per la paciència i per estar amb nosaltres. A veure, recapitulem. L'associació és una entitat d'iniciativa social, sense ànim de de lucre, que es con forma de persones voluntàries que dedicades a l'àmbit social s'organitzen en aquesta entitat per donar resposta a nous reptes mitjançant metodologies innovadores. Una d'aquestes metodologies jo crec que és aquest punt de la joventut que acompanya joventut. Ara expliquem també alguns dels projectes. Tu ja ens has parlat una mica del Rossinyol i iniciatives que teniu present, però vull preguntar-te pels voluntaris, perquè vosaltres funcioneu, el vostre motor són les persones que voluntàriament volen ajudar als altres. En aquest sentit, creus que vivim en una societat compromesa, Marina? És a dir, teniu recursos per arribar a tot el que necessiteu?
Bueno, depèn de l'època, perquè això canvia bastant. Durant aquests 9 anys que nosaltres portem desenvolupant projectes, doncs ha anat evolucionant i ha anat canviant. Uh-huh. En el cas de l'estudiantat universitari de grau superior, ara ens trobem que tenim moltes persones interessades. També jo crec que el tornar de la Covid-19 ha fet que la gent, no?, tingui moltes més ganes de fer coses, bueno, en aquest àmbit.
Ho celebrem, realment ho celebrem, perquè de vegades... clar, també passa una cosa, Marina, que tenim tantes necessitats avui en dia i tants fronts oberts que de vegades dona la sensació que no arribem a tot, però evidentment les persones, doncs, tenen aquesta... també generositat i són conscients de la importància de donar la vida. Pels que fa als vostres projectes, jo volia destacar especialment el que heu anomenat el projecte Amb Tu. A través de la mentoria acompanyeu i oferiu suport al col·lectiu de joves extutelats o en risc d'exclusió que han d'emprendre la seva vida adulta un cop surten dels centres on han viscut sota la tutela de la Generalitat. Aquesta és una iniciativa per mi molt interessant perquè sabem que aquests joves, doncs, tenen un alt risc de que la vida se'ls compliqui molt quan surten d'aquests centres.
Sí, clar, són joves que s'emancipen de forma molt primerenca, no?, amb 18 anys, la majoria, que sí que tenen algun suport per part de l'administració. Catalunya és innovadora en aquest sentit i sí que té algun suport més enllà dels 18 anys, però bueno, s'han d'emancipar molt joves, no? Llavors, nosaltres, a través del projecte Amb Tu, els acompanyem, no?, tant a nivell tècnic com a través de vincular-los a persones voluntàries que els ensenyen una miqueta, els fan de referents informals, no?, a tot el que és el dia a dia, una vegada pues, estàs ja dins de l'edat adulta i has de llogar un pis, no? Buscar opcions laborals, no?, de qualitat, etcètera, etcètera. No?
La veritat és que tu dius de manera informal, però per la nostra experiència aquí al Camins hem tingut moltes vegades xerrades amb persones que acompanyen persones i que donen la vida amb diferents necessitats, i aquesta companyia informal és molt necessària, per sentir que no estàs sol, que d'alguna manera tens un suport per enfrontar-te a les dificultats que venen, tot i que no sigui concreta, en un àmbit concret de la vida, sinó que és general. Jo crec que és una iniciativa que en aquest sentit dona un caliu humà molt important.
Clar, al final, no, nosaltres creem relacions, no, de forma artificial, perquè al final som les tècniques de l'entitat, no, sí, que posem en comú, no, a persones, però perquè això de forma natural després flueixi, no, i que noves persones estiguin a la vida d'aquests joves, no, per millorar les seves oportunitats vitals, no? Això s'hauria de produir de forma natural, no, sí, a les nostres comunitats, però no es produeix, no? Uh-huh. O almenys no amb la intensitat que es desitjaria, no? Llavors, nosaltres amb la mentoria social és el que intentem, no? Vincular persones per millorar oportunitats a altres que no ho han tingut tan fàcil.
Uh-huh. El projecte, aquest projecte Amb Tu, ofereix als joves bueno, doncs aquesta persona voluntària, un mentor o una mentora, que actua com a adult de referència i li dona suport a les seves activitats quotidianes. S'estableix un compromís que a mi m'ha cridat l'atenció, és mínim de 6 mesos entre el jove i la persona voluntària. És un molt alt compromís, però és clar, cal fer un acompanyament d'aquest calibre perquè sigui eficient o significatiu, no, Marina?
Sí, està demostrat que els projectes de mentoria tenen impacte a partir dels 6 mesos, no? Aquestes relacions noves que es creen. Llavors, sí que implica un compromís de les persones voluntàries, perquè és un dia a la setmana, durant 2 o 3 hores, no?, durant almenys 6 mesos, que normalment les relacions duran entre 8, 9 mesos, inclús un any, no? Vinculades al projecte, amb seguiment nostre. Després volem que continuem més enllà, no?, però amb el nostre seguiment. Llavors, clar, han de tenir molt present, no, les persones voluntàries que tenen aquest temps per compartir, no, i també per dedicar-hi, clar.
Important, perquè saben que es comprometen i ho fan, doncs, amb tota la consciència, evidentment. A més, des de l'associació es realitzen formacions, acompanyament al voluntariat per part dels tècnics del projecte, que vellen també, no, per la relació de mentoria i que s'estableixi satisfactòriament. Quin suport doneu als voluntaris, Marina?
Nosaltres, des de que fem la selecció inicial, perquè s'apropen moltes persones que volen fer voluntariat, però al final nosaltres hem de passar un filtre, no? Perquè potser hi ha persones amb molta voluntat però que no estan en un moment vital, no, per fer un voluntariat o bueno, es troben que al final no tenen temps. Passem aquest primer filtre i fem una formació inicial que han de passar totes les persones voluntàries. I una vegada ja comencen les relacions amb els joves, doncs també fem seguiment de cada trobada, no? Per estar una miqueta darrere i fer suport emocional i de tot tipus, no? Tant als joves com també a les persones voluntàries, que per nosaltres són molt importants.
Recordem que estem conversant amb la Marina Claveries, que és la directora de l'associació Quilòmetre Zero de Tarragona, i ens està presentant els seus diferents projectes, jo crec, molt interessants. Volia demanar-te, Marina, també, per lo que teniu ja testat, o sigui, la vostra experiència amb aquests joves tutelats, per exemple, i altres projectes, és a dir, experiències satisfactòries, com veieu l'evolució o l'impacte que teniu en les persones que acompanyeu?
Doncs mira, una de les coses que està estudiada més científicament per companyes que fan un projecte molt semblant, a més nosaltres ens hem inspirat en aquestes companyes, que és l'entitat Punt de Referència, que està a Barcelona, sí, que fa el projecte Referents, que és molt semblant al nostre i el qual ens vam inspirar, doncs sí que està estudiat, no, que té impacte en una millor autoestima dels joves, no, una millor confiança i millorar doncs tot el que té a veure amb aquella informació necessària per emancipar-te, no? Uh-huh. I ampliar la seva xarxa social. Al final han tingut com a referents educadors, educadores, no? Professionals, no? I és la primera vegada que tenen com a referents adults persones de la societat civil, no? Que poden ser veïns o veïnes i que els aporten molt més, no? Llavors l'impacte està molt vinculat a temes, pues, això, no? Més emocionals, més autoestima, més de creació de xarxa social informal, no? Que és tan necessària a la vida adulta.
I tant que sí. Moltíssimes associacions de caire de voluntaris que incideixen en diferents problemes de la societat, persones vulnerables, persones que necessiten un acompanyament, moltíssimes que es basen en els voluntaris. Però, clar, jo sempre em pregunto el mateix, perquè al final m'interessa saber com respon les institucions, el govern, els ajuntaments, les institucions oficials davant de les vostres necessitats o les necessitats en general. Creus que les institucions fan el que cal amb les persones que ho necessiten per la teva experiència, o cal realment encara posar-se en marxa, prendre consciència, posar-se les piles?
Jo crec que sempre cal posar-se les piles. Les institucions, jo crec que mai faran, no, tot el que s'ha de fer al final, perquè hi ha necessitats que costen molt de detectar, no? I necessitats que sí que estan detectades, però bueno, no sempre el focus polític, no, van aquí. Llavors, des del tercer sector, no, del qual formem part, intentem innovar, no, crear nous projectes que responguin a aquestes necessitats, no, i acompanyar d'una manera diferent. Llavors, bueno, mai està de més el suport institucional, no?
Per ser voluntaris vostres, Marina, per col·laborar amb vosaltres, per la gent de Tarragona que ens estigui escoltant o que sigui de ben a prop i vulgui participar, com ho podem fer? Imagino que a través de la vostra pàgina web, que deu ser molt senzilla de trobar.
Sí, tant. A través de la nostra pàgina web, a l'apartat de voluntariat, la nostra pàgina web és quilòmetre0.cat, i allí trobaran les opcions de fer voluntariat amb nosaltres, els diferents projectes. Pel projecte amb infants han de tenir entre 18 i 35 anys, i pel projecte amb joves a partir dels 30 anys, a qualsevol edat es pot participar.
Doncs quilòmetre0.cat, també compartirem a les nostres xarxes socials perquè els nostres oients, doncs, tinguin una més fàcil accés a la vostra pàgina, també per conèixer-vos amb més profunditat, que és una pàgina web molt completa, les vostres activitats, i també poder participar, si és que així ho desitgen, que estaria molt bé. La Marina Claveries, directora de l'associació Quilòmetre 0, ens ha presentat els seus projectes projectes, les seves iniciatives, i ha estat un plaer i ha estat molt comprensiva amb les nostres cosetes del directe. Marina, mil gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies i molt bona nit.
Bona nit. Publi, una mica de Publi, i seguim endavant perquè Salvatore Aragonès ja corre per aquí.
Ràdio Estel.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita la Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Y no es tampoco para ser la Flama Fest, es la Llama Fest.
La llama, exactamente. Escribint de vegades se me'n va el català.
Perquè és llama de l'animal.
Ah, exactamente.
Camins.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Exactament.
Ràdio Estel.
Tu ja has verbalitzat que a vegades escrivint se me'n va el català, saps? I ell t'ha dit, no, és que és llama de l'animal, i tu li has dit, ah, exactament.
Expliquem històries.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Economia amb valors, amics, secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Un dijous més estem contents perquè es respira aquell esperit diferent a l'estudi. La persona que ens ajuda, ens distreu, ens diverteix, ens instrueix. A més, és guapot. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bon vespre, bona vesprada a tothom, especialment a vostès, a Valtros.
Valtros.
Que en sigui... Sí, es diu Valtros.
Valtros, sí.
Ah, Tarragona es diu Valtros. Vale. Especialment a tu, Rafa, que és el teu sant.
Gràcies.
Perquè ets com un arcàngel.
Jo?
Ai. Aquell Rafael que va acompanyar a Tobias a buscar la seva esposa, Sara. Fixa't. Felicitats, Rafa, de tot cor.
M'emociona, Salvador, sempre tan generós. Generosíssim, sí. Generosíssim.
Sí. Doncs... Una proposta que us serà de Rafa et faré avui el dia del teu sant.
Ui, a veure, què proposaràs?
Un dia haurem de fer el programa amb el metavers.
El metaverso.
Bueno. Serà divertit. Només és un problema tecnològic, però bueno, ja l'arreglarem. Què et sembla?
Molt bé. En un nanosegon el metaverso amb tu, Salvador, pot donar per molt.
Sí, hem de sortir... farem sortir la Maria José Mendoza, el Ferran Capdevila i la Paula, i tu i jo també hi serem.
Clar.
Serà un gran esdeveniment en la història de la ràdio. Home, un abans i un després.
Ràdio Rafa. Del metaverso amb Salvador Aragonès, jo crec que serà un abans i un després. I amb Tamara Falcó la podíem convidar també proper episodi de Camins en el metaverso.
Sí, home, ara ho tindrà fàcil assistir a programes
més,
com Ràdio Estel.
Està més lliure. Està més lliure.
Eh?
Ara està més lliure,
està més
la
lliure,
Tamara.
Sí, Rafa, coneixes la... Entrarem a les notícies,
sí,
no?
Sí, sisplau.
Sí.
Estaria bé.
Bueno, avui comença la Fira Sant Miquel a Lleida.
Ah,
sí.
Clar, és el dia adient.
I coneixes l'empresa Pàlex? Doncs és una empresa situada a Sant Cugat del Vallès dedicada a la distribució de material mèdic i té com a soci principal el fons d'inversió Freeman Capital.
No la coneixia, no la coneixia. Quines novetats ens portes d'aquesta empresa, Salvador?
Doncs que facturarà uns 330 milions d'euros després d'entrar en el mercat italià amb la compra de Gada, que és una empresa italiana.
Sí.
Això representa un 20% més que l'any passat. L'empresa ara vol convertir-se en el principal distribuïdor de material mèdic al sud d'Europa.
Ah, molt bé.
El director corporatiu de Palax, Lluís Buscà, vol implantar el model de negoci italià a l'empresa i afegir que ampliarà el negoci a Portugal i l'ampliarà a Espanya i a Itàlia.
Molt bé.
L'empresa té un catàleg de 130.000 productes.
130.000? Són molts,
130.000
eh?
Productes. Vale. Mira, no hi ha manera de... Jo no sé com... Els ordinadors deuen fer fum allí, no?
Home, perquè clar, per comptabilitzar tots aquests productes diferents. Bueno, va, i de Sant Cugat del Vallès anem a Tarragona amb una fabulosa inversió de Repsol amb hidrogen.
Sí, Rafa, és una gran inversió. Repsol, bravo, juntament amb Enagás, Messer i Cox, invertiran 230 milions d'euros en una planta per produir hidrogen verd, que és l'autèntic gas.
És l'autèntic, eh? És l'autèntic.
És el gas del futur. És el gas del futur. L'electrolitzador més gran d'Espanya.
Molt bé. I per quan tindrem aquesta planta tan maca?
Doncs funcionarà per l'any 2025, segons han anunciat els promotors del Consorci Hydrogen Network. També es podrien invertir altres 80 milions per instal·lacions i emmagatzament elèctric. I això és el futur, Rafa.
És el futur, Salvador. De fet, la planta pot arribar a una potència de 1 gigawatt al 2027.
Sí. Exacte, al principi el 2025 amb una potència de 150 megawatts començarà a funcionar i un dels objectius després de la crisi energètica d'Europa serà assegurar el subministrament d'energia a les empreses petroquímiques que hi ha a Tarragona, les quals estan pagant el gas a preus desorbitats.
Bueno, i tant, bé, super, super. Un gigawatt és molt o és poc?
Molt.
És molt, eh?
Molt. Home, moltíssim.
Ah, sí? Moltíssim?
Sí. Jo no t'ho sé... Ara no t'ho sé mesurar, no? Però és moltíssim.
És moltíssim. Sí, vale? Sí. Perquè a mi el nombre 1, dic, bueno, igual no és tant, però és moltíssim. Vale, Salvador, gràcies. Una altra empresa, Grifols, fabricant de hemoderivats, va anunciar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i que des del mes de maig supera ja el volum mitjà de plasma abans de la pandèmia.
Sí, Rafa, el mes de juny, sí, l'empresa ja va dir que havia augmentat un 22% la recollida de plasma, home, que esperava que aquesta tendència es mantingués la resta d'any. I a més plasma, més vendes.
Home, i tant. I una altra notícia, el Microbank, un banc filial al 100% de la CaixaBank, que ha decidit finançar els col·lectius més vulnerables amb 3.500 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Està molt bé.
Amb aquests diners, CaixaBank vol financiar un total de 413.000 famílies, és a dir, quasi mig milió de famílies, perdó, quasi 500.000 famílies,
sí,
i microempreses per portar endavant els seus plans d'emprenedoria. El president de Microbank, José Carlos Gallego, sí, va dir que som el major banc de microcrèdits i préstecs socials d'Europa. Per segments, Microbank destinarà 1.850 milions a les famílies i 1.600 a negocis i emprenedors. La resta serà anomenat altres crèdits. Bueno, crèdits
són bones
petits.
Notícies perquè tot el que sigui que corre el diner, Salvador, sí, i funcioni, doncs està bé.
Sobretot diners socials, aquest, eh?
I tant, en el tema de les rebaixes fiscals, cada dia tenim novetats, eh? Salvador, ara resulta que el govern prepara una rebaixa fiscal a les rendes baixes al costat de la pujada a les grans fortunes, eh?
Sí, sembla ser que tots els governs han detectat que la gent avui no vol pagar, no li agrada gens pagar impostos,
bueno,
que hi ha, sí, una inflació molt forta i que, bueno, s'ha de rebaixar els impostos.
Sí, sí.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, va dir la setmana passada que pujaria impostos i reordenaria els quants. Doncs bé, ara resulta que baixa impostos a les rendes baixes, però els manté les grans fortunes. Ara ja hi ha més de 8 comunitats autònomes que han anunciat una rebaixa d'impostos. No pas Catalunya, Rafa. Bueno, aquí em sembla que hi ha més baralles que altra cosa.
Home.
Hi ha molta demagògia amb tot això dels impostos i ja veurem com s'acabarà. Després en parlarem amb el Joan.
Amb el Joan Elias, que serà el nostre convidat en la part de l'entrevista, que de seguida passem a aquesta, sí, part. A veure, un nom propi per acabar. Luis Quintiliano, director general de McDonald's a Espanya, va anunciar que per primera vegada la cadena d'hamburgueseries portarà la seva cita corporativa bienal fora de l'Amèrica del Nord i la ciutat elegida serà Atenció, Barcelona. Barcelona.
Sí.
Cap aquí.
És així, la cadena de hamburgueseries ha elegit Barcelona per primera vegada fora d'Amèrica i vol manifestar la seva voluntat d'internacionalització i el 2024 vindran a Barcelona prop de 14.000 persones de McDonald's.
Déu-n'hi-do.
I la cadena ha viscut amb números vermells durant aquests dos anys de la pandèmia i ara vol fer un rellançament general.
Un rellançament i ha triat Barcelona per fer aquesta bienal. Sí. Fantàstic. Bueno, 14.000 persones de McDonald's és molta gent, eh? Tots vestits sí, amb uniforme i tal.
I venen aquí serà que està calés, també.
Serà impactant. Que no acabi anant a la seu de Junts per Catalunya, perquè allà va tothom, mariachis i de tot. Una última cosa. Ferrovial desembarca al Metavers per baixar costos.
Ja tenim
veure,
el Metavers.
Salvador. Ja Salvador tenim. Aragonès, Metavers, adelante.
Sí, doncs Rafael Hernández, cap d'innovació de Ferrovial, ha dit que som el primer grup constructor del món que ha adoptat aquesta tecnologia per treballar. La multinacional espanyola ha creat Infravers, un nou espai de treball basat en la realitat virtual Metavers, amb el qual pretén guanyar en eficiència, estalvi de costos, seguretat laboral i sostenibilitat mediambiental.
Metavers. Un nanosegon en el Metavers amb Salvador Aragonès.
Sí.
I pot ser meravellós.
Ho hem de fer.
Ho hem de fer. A la Paula, amb la Maria José, amb Ferran, amb tothom. Salvador, anem cap a l'entrevista, et sembla?
Anem cap a l'entrevista,
una sí. Falca de la Caixa i saludem al senyor Elias.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, 13 minuts i arribarem a les 9. Aquí tenim Salvador, avui amb nosaltres.
Doncs avui entrevistem un expert analista en temes econòmics, el senyor Joan Elias, que ens parlarà de com anirà l'economia fins a fi d'any i fins i tot els primers mesos de l'any que ve. L'economia avui està plena d'incògnites i ens agradaria que ens aclarís una mica a veure com aniran els propers mesos, no? Doncs, Joan Elias és economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
A més, és un amic del programa, perquè ja ens ha acompanyat en altres moments sí. I ens ha donat la seva visió. Sempre ens ve molt de gust saludar...
Té una visió ampla
i profunda. Ens ve molt de gust saludar un cop més al senyor Joan Elias. Joan, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres de nou. A veure, anem per feina. El que més preocupa a la gent avui, bueno, una de les coses que més preocupa és la inflació. Avui justament ha baixat una mica, la tenim al 9%, que és altíssima, però ja no és aquelles dues xifres, no? Moltes persones es pregunten com poden arribar a fi de mes amb els diners que tenen. Estats Units, per exemple, ha pujat molt els tipus d'interès fins a superar el 3%, però veiem que el Banc Central Europeu doncs va més enrere. Com valora tota aquesta situació?
Està tot lligat. Efectivament, sembla que hem arribat al pic de la inflació, havíem passat del 10 i ara les últimes dades sembla que baixen una mica i cal esperar que a partir d'aquí la taxa d'inflació es vagi desaccelerant. Ara bé, els bancs centrals han de pujar els tipus d'interès a fi d'evitar que les tensions inflacionistes s'enquistin i de cada any que ve vagi baixant la inflació, perquè si no es podria formar una espiral inflacionista que per experiència sabem que pot fer molt mal a l'economia. Aleshores, els Estats Units van per davant perquè allà l'economia està més forta, l'atur és més baix, llavors el dòlar s'ha anat cap amunt, però bueno, inevitablement el Banc Central Europeu seguirà el mateix camí.
Sí, el governador del Banc d'Espanya ha dit avui que els tipus d'interès podrien arribar fins al 2,5%. Però bueno, a veure, a més de la inflació preocupa la salut de les empreses, Joan. Sembla que l'economia estigui una mica desgavellada. Falten subministres, els transports s'han pujat fins als núvols. Com veus la salut de les empreses?
Bueno, no, el tema dels costos de transport ha baixat notablement. El petroli també ha baixat. És a dir, bueno, sembla que ja superem aquesta crisi post-Covid. Abans havíem passat la crisi Covid. Abans de tot això havíem passat la crisi financera del 2008, recordem-ho, de manera que, inevitablement, doncs, la salut de les empreses, hem de dir que és delicada, lògicament. El que passa és que depèn dels sectors i de branques d'activitat, perquè hi ha una gran diversitat de situacions.
Sí, o sigui, tu creus que el petroli baixarà, seguirà baixant?
Sí, perquè ens anem de cara a una recessió. I això és una vol dir caiguda de la demanda que en condicions, diguéssim, normals, entre cometes, doncs fa baixar els costos de les matèries primes. De tota manera, la situació és complicada perquè encara estem païnt tot el que hem patit durant els últims mesos.
Joan, hem cridat...
Ni incertesa, de tota manera, en tot.
Home, clar, sempre hi ha aquest factor de la sorpresa i de la incertesa, però Joan, em crida l'atenció que m'has dit, ens estaves explicant, doncs que els costos del transport ara mateix ja no són tan alts, el petroli també té una tendència a la baixa, sí. Però els preus han pujat i jo no veig que estiguin baix. Els preus dels productes, no? Dels productes dels aliments al supermercat, la cistella de la compra, jo no veig que estigui baixant. Aquí què està passant?
No, és que, com he dit, hi ha una gran diversitat de situacions. Els aliments encara pugen, però precisament la dada d'inflació ha recollit la baixada de la gasolina i dels preus de l'energia, i això és el que ha permès que la inflació hagi baixat una mica, no?, la taxa. És a dir, que no encara estem arrossegant un efecte que sempre va amb una mica de retras. I ara tenim la inflació que es va... diguéssim, provocar a principis de l'any passat. I tot això baixarà, però lentament, per la mateixa naturalesa del fenomen, no? Estem en una situació d'aquest estil. Ara, en principi, les previsions són de que la taxa d'inflació vagi baixant en general.
Doncs...
S'anirà moderant. Però els preus estan on estan, clar.
Esperem que es vagi moderant. Fa un parell d'anys els bancs centrals van inundar de diners, bueno, tot arreu, no?, a fi de contenir el màxim possible les conseqüències de la pandèmia. Ara el tipus d'interès està pujant, l'euro baixa sobre el dòlar i la lliura esterlina també. Ens podries explicar aquesta situació? Joan, el Banc d'Anglaterra, per exemple, vol pujar el tipus fins al 6%.
Sí, bueno, precisament el cas d'Anglaterra és del Regne Unit és molt il·lustratiu. Fixem-nos que la davallada de la lliura esterlina, que ha sigut fortíssima, es produeix en el moment en què la primera ministra britànica anuncia que farà una baixada d'impostos molt forta. Aleshores, això, en un país que té un nivell de dèficit i de deute públic molt alt, és un disbarat absolut. I això els britànics ho pagaran molt car. I és un exemple en el sentit de que sortir-nos de la ortodoxia monetària i fiscal té uns riscos molt alts, per bé que el rigor fiscal i els tipus d'interès més alts que ara estan apareixent, doncs tenen uns costos que no són negligibles, però ara és el que toca.
Sí, ara tenim una guerra fiscal, és a dir, una guerra fiscal entre les autonomies i també s'hi ha posat el govern central. Hi ha, en aquests moments, 8 autonomies que diuen, anuncien, potser perquè venen les eleccions dins uns mesos, anuncien unes rebaixes fiscals. Com ho veus, això? Com... El govern també s'hi ha apuntat, és a dir, rebaixar impostos a les rendes més baixes i pujar a les rendes més altes.
Home, de fet, fa molt temps que les autonomies tenen capacitat de modificar determinats impostos de manera, i ja s'ha fet i es fa i no ens ha de sorprendre, és a dir, potser ara la cosa s'ha animat pel tema d'Andalusia, però la veritat és que per valorar adequadament tot això hauríem de parlar de com s'estructura el finançament autonòmic en aquest país. I
si això encara no està arreglat.
El tema és tan complex que, francament, no em veig en cor d'abordar-lo amb tan poc espai com tenim aquí per parlar. De tota manera, deixem dir-li que el finançament autonòmic fa 9 anys que s'hauria d'haver revisat. Repeteixo, 9 anys.
9 anys,
sí.
Segons la llei, segons el que estableix la llei.
Sí.
Però els governs de l'Estat ho van saltant cada any i no passa res.
Sí, sí.
Però al final el que tenim és un batibull de situacions que, la veritat, entre nosaltres diuen molt poc de la capacitat dels nostres polítics de solucionar coses en comptes d'embolicar-les.
Cap novetat, perquè la capacitat dels nostres polítics cada vegada, bé, ens sorprèn dolentament, podríem dir. Joan, la presidenta del Banc Central Europeu, ja per anar acabant, però bueno, tenim temps encara un parell de minuts, Christine Lagarde, diu que pujaran més els tipus d'interès, continua una mica amb el tema, i que la situació econòmica empitjorarà abans que remunti. Ho veus així com la presidenta del Banc Central Europeu?
Sí, imagina't si ho diu la senyora Lagarde, doncs jo no l'aniré a contradir, que ella és la que mana amb els tipus d'interès, o sigui que efectivament...
Ella té informació de primera mà, en aquest cas. Sí, sí.
De primeríssima mà. Per tant, efectivament, els tipus d'interès seguiran pujant perquè, doncs, bueno, perquè tenim una inflació. Uh-huh. Fixi's que hem tingut aquest any una inflació del 10%. L'any que ve doncs, podem tenir una inflació del 5%. Això vol dir que en dos anys hem perdut... o sigui, hem passat a ser un 15% més pobres. El nostre patrimoni és més pobres. Aleshores, i l'obligació de la senyora Lagarde, del Banc Central Europeu, el que diuen els estatuts del Banc Central Europeu és que la seva obligació és mantenir l'estabilitat de la moneda. I això no està passant amb aquestes inflacions. I aleshores, clar, no poden fer determinades coses molt radicals, però la seva obligació és frenar tota aquesta inflació. I l'arma que tenen és la política monetària, i la política monetària són dues coses, tipus d'interès i la liquiditat que el banc dona al sistema financer. I hem començat pels tipus d'interès, uh-huh. I seguirà el tema de la liquiditat.
El senyor Joan Elias és economista, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, que és impulsor d'aquest espai, i ha estat una estona amb nosaltres i ens ha obert una mica els ulls de cara al futur i ens ha ajudat a entendre molt millor el moment de l'economia. Joan, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan.
Salvatore, recollim.
Vale, recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, segurament doncs, amb una persona que... Sí, que és màgic, és màgic. Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí, Balcells a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, ens la dona Maria José Mendoza a les nostres xarxes socials i tenim la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de soia, el muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9, també amb Carla i amb Pere. Us deixem amb els seus informatius i Pere us explicarà per què la Laura Borràs s'enganxa tant al clatell del Turull. Perquè és un misteri. Estan allà els dos i estan ben arribades, clar, perquè són junts per Catalunya, junts per ells mateixos. Una cosa curiosíssima. Salutacions també pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. És divendres, dia del despropòsit, que sempre té la seva coseta. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit, especialment doncs, un cop més per la Caselles, perquè li espera una de bona. S'ho mereix tot, la Caselles. Nosaltres, que deixem aquí, Salvador... Et sembla bé? Acabem ja el programa.
Em sembla estupendo.
Et fa una mica de llàstima o què?
Me fa una mica de llàstima. A mi m'agradaria haver-ho allargat una mica
una
més.
Una mica no? Més, no?
Sí, però... perquè els lectors s'ho mereixen.
Saps que
els oients, perdó.
Es dic una cosa. Saps què diu la Mercè Raga? Que la gràcia de Camins és que et quedes amb ganes de més.
Sí.
Et quedes amb ganes de més. I aquesta
sí,
és la nostra.
Almenys jo.
Pues bueno, i tu...
No, almenys jo prefereixo que jo tenia més ganes de parlar, però no...
Vaja,
ja no tinc temps.
De fet, mira, he d'acomiadar perquè si no, no arribarem, no arribarem.
Sí.
Gràcies, Salvador, com sempre. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà, tot un revolutum, ho tornarem a fer, farem Camins, cuideu-vos.